Meteomar, amb Mario Vizcarro.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteomar i Mario Vizcarro, com sempre, o gairebé sempre, ens acompanya.
Molt bé, Francesc, bona tarda.
He dit gairebé perquè potser sí que algun cop hem fet algun Meteomar sense tu, o no? És amb el... No, és amb Meteoambient. Tu no ens has fallat, em penso, cap
jo,
dia.
Jo, si no m'heu enganyat.
No t'enganyem, ja saps que som seriosos. Mario Vizcarro, avui...
A més, feia broma.
Amb... Ja ho sé. El Mario Vizcarro, clar, no el coneixeu, però és una persona molt de la broma i, per tant, s'hi apunta molt ràpid, encara que la seva manera de parlar sembla que sigui molt, molt seriós. Parlem, però, de coses sèries i ens has portat un convidat de primera línia.
Espectacular.
Sí? És espectacular. Ens el presentes tu?
Sí, i tant. L'Eduard, Eduard de Collada, és un senyor que fa anys que conec, que es dedica... Té una professió d'aquelles coses que si es poguessin fer professions les il·lusions, a mi m'agradaria fer-la. Aquest senyor fa avistaments de cetacis a la costa catalana. Uh-huh. Grans cetacis. I vaig tindre el goig per feina d'anar a conèixer el seu projecte i bàsicament dintre de la fundació que ella està, el projecte Rockwall, i ho vaig trobar que era tan engrescador que poguéssim entrar en sintonia al sector pesquer i el món científic, i gràcies a aquesta sintonia poguéssim tornar a la societat una petita part de tot allò que traiem, no? I a nivell d'informació de quants cetacis tenim a la costa catalana. I resulta que a la costa catalana doncs, ne tenim molts.
I a més...
Pesquer és important perquè això és un bon indicador d'una certa salut, malgrat tots els malgrats que tingui la nostra mar Mediterrània.
És una miqueta com la llúdriga en els rius catalans. És un bioindicador de qualitat d'aigua. És que, a més, la persona que ens acompanya, Mario, és doctor en veterinària i, per tant, doncs, a més d'agradar-li allò que fa, que és avistar l'avistament. Què tal, Eduard? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
A més d'agradar-te això, hi entens, evidentment. Una miqueta o molt, suposo que molt.
Bueno, deixem-ho en que hi entenc.
Sí. D'acord.
Fa temps que em dedico i, bueno, aquí, doncs, una certa experiència sí que en tinc, sí.
I veig que hi ha una època concreta per avistar els cetacis. És a dir, tu si el mes d'octubre o novembre vols veure cetacis, en pots veure algun de despistat, potser, no ho sé, però hi ha una època clau.
Bé, de fet, o sigui, per sort, encara, doncs, tota època seria bona per veure, en general, els cetacis. El que passa és que estem parlant aquí concretament de la balena, del rorqual comú, la balena del Mediterrani, que llavors sí que la costa catalana es tendeix a veure més a l'època de primavera, que és l'època on realment la trobem inclús més a prop de costa i ve a alimentar-se, i llavors és quan podem realment trobar-la a una distància prou bona com per poder apropar-nos.
És la bèstia marina més gran que podem avistar, no?
Després de la balena blava, la seva cosina, però en el Mediterrani és la més gran.
En el Mediterrani, sí, és la més gran. Però balena blava no n'hem vist.
No hi ha constància.
Uh-huh. Potser l'estret de Gibraltar, el golf de Cádiz, potser vés a saber. Però entrar al Mediterrani no hi ha constància.
No.
I escolta'm, Mario, les balenes i els peixos com s'entenen?
Espero que bé, tots són, uns són mamífers, els altres són peixos, però en la seva llengua es deuen entendre, no? Vull dir, home, a nivell pesquer, i és de les coses que a mi més goig m'ha fet, i perdona, Eduard, l'entrada que he fet, però és que certament, com a secretari de la Federació Catalana, per a mi és molt, molt important el fet de poder dir i poder reivindicar una mica la tasca dels pescadors i sobretot la qualitat de la nostra mar Mediterrània. Evidentment, té dificultats, canvi climàtic, etc. Però, home, que hi haguem presència de balenes i que els propis pescadors, en lloc de veure-ho com uns competidors, doncs, home, perdoneu, però quina cosa més bonica pot dir? Hauré que anar navegant per la mar i de repent veure el llom d'una balena, no? Vull dir, és que és així, no? I si a més això te comporta que a nivell d'informació, a nivell científic, pugues acreditar, doncs, no sé, les famoses carreteres que diuen que han per on passen aquests animals, doncs igual el dia de demà això té un retorn, i a nivell turístic, doncs no ho sé, jo què sé, és que n'hi han tantes i tan variades, no ho sé, és que ho trobo un tema molt interessant i no hi ha competència.
L'Eduard ens ho ha de posar damunt la taula.
Val, o sigui, de fet, o sigui, la realitat, nosaltres portem molts anys fent estudis generals de cetacis i arrel de conversacions o converses amb pescadors vam saber una mica més aquesta situació de les balenes, la presència de balenes, que científicament no es coneixia. Llavors hem pogut esbrinar durant tot aquest temps doncs, que no es tracta només d'una qüestió d'un corredor de pas, sinó que realment venen i s'alimenten i van passant per la costa i en aquells punts on hi ha prou alimentació doncs paren i mengen. Clar, les balenes el que mengen bàsicament és la part més baixa de la cadena, que seria doncs, els invertebrats, el kril, aquests petits camarons que els relacionem més amb l'Àrtic, en zones molt fredes, i en canvi al Mediterrani també n'hi ha. Llavors, quan hi ha una explosió d'aquest kril, d'aquest zooplàncton, llavors és quan arriben les balenes. I això no deixa de ser que també doncs, ho aprofiten els petits peixos i els altres peixos, i així puja la cadena que és part de on estan els pescadors.
Quan dius que arriben, venen de l'Atlàntic, creuen l'estret de Gibraltar o viuen tot l'any en l'alta mar mediterrània i s'acosten a la costa? No ho sé, pregunto.
De fet, o sigui, és una cosa que no acabem de saber del tot cert.
Ah, d'acord.
O sigui, sabem que part d'elles entren des de l'Atlàntic, o sigui, part de l'any el passen a l'Atlàntic, i després entren durant l'època a l'hivern, sobretot desembre-gener, quan a l'estret hi ha gent treballant i ens poden informar conforme estan entrant, i van recorrent la costa i ja menjar, doncs allà paren. No? Nosaltres estem concentrats a la zona de Vilanova, sortim des del Club Nàutic de Vilanova, i en aquestes zones sabem que en aquesta època de la primavera, març, abril i maig, és quan realment doncs s'alimenten, i a partir d'aquí també van desplaçant-se a altres zones. També doncs hem rebut molta informació des dels pescadors de Blanes, doncs conforme doncs més cap al maig, doncs també s'hi troben, o després van més cap al sud i cap a Dènia. O sigui que realment van aprofitant les zones on hi ha menjar. O sigui, és així com de senzill, i per això són els indicadors de que realment la situació és prou bona allà on estan, perquè estan menjant, i si no hi serien. Llavors, part de la població sí que és veritat que pot ser que passi l'hivern al Mediterrani, però encara ens falta prou coneixement per fer un seguiment.
I no es pot fer com alguns ocells, etc, allò de pam, li enganxem en el llom, allò, una radiobalisa que ens informi, que ens doni dades... No ho sé.
S'està fent, de fet,
s'està fent.
Sí, perquè després d'aquí les balenes, on sí que hi ha un lloc on s'hi troben més cap al juliol-agost, és el mar de Ligúria, que allà sí que s'ha fet un santuari de balenes, que bàsicament és un lloc doncs, que, bueno, que es coneix que hi ha bon... que realment es troben les balenes i hi ha molta investigació, i per això doncs, hi ha hagut aquesta figura de conservació, que més que res el que significa és que tothom sigui conscient que és una zona prou bona d'alimentació d'aquests animals. Doncs en aquesta zona sí que se'ls hi posen uns tags, uns marcadors satelitals que es poden seguir, i d'aquesta manera es pot donar la seva posició. L'únic problema que hi ha, bueno, dos problemes, un és que són animals que com neden molt ràpid i regeneren la pell molt ràpid, també els mètodes per poder fixar aquests marcadors doncs els perden relativament ràpid també.
D'acord.
Llavors no dona una informació prou a llarg plaç, i per altra banda doncs són sistemes relativament cars. O sigui, s'han anat abaratint, però que realment, o sigui, encara, i és un dels limitants que nosaltres tenim, que doncs la disponibilitat de diners per poder fer depèn de quins estudis, no?
Ed McTubb. Escolta, el nom podem treure'n l'entrellat? Es pot preguntar o no? Perquè veig un somriure del Mario Vizcarro i també de l'Eduard. Clar, Ed...
És un nom.
Ed... Ah, clar.
No.
Ed no és d'Eduard?
Ed d'Eduard, no.
No.
No, de fet, o sigui, és un nom curiós i...
És un acrònim?
Complicat.
No.
De fet, tot ve de la paraula McTubb. Doncs abans de començar amb l'associació, doncs la idea de tenir l'embarcació, perquè una associació petita o té la plataforma o és molt difícil que pugui funcionar. Llavors ja fa molts anys, abans de l'any 2000, que és quan vam tenir la primera embarcació, doncs vam dir que després de molt pensar havíem de tenir una embarcació, i el que no sabíem era el nom. Llavors, abans de tenir l'embarcació ja se'ns va insistir, a través d'una amiga concretament, doncs que em va demanar quin nom li posarien a l'embarcació. En aquell moment estava llegint L'alquimista de Paulo Coelho.
Que bo.
I va sortir la paraula Maktub. I Maktub, en àrab, significa estava escrit. I ho utilitzen com a concepte de destí. I realment va ser el punt curiós en aquell moment de dir, bueno, doncs si realment ha d'haver aquesta embarcació, doncs es dirà Maktub, com un concepte de destí de que estava escrit. I a partir d'aquí l'associació havia de jugar amb aquest nom. Llavors van buscar unes paraules, estudi i divulgació del medi aquàtic, però utilitzant la paraula Maktub. Uh-huh. Llavors a partir d'aquí surt Ed Maktub, que doncs difícilment molta gent el pot dir, però almenys té algo característic.
El projecte Rockwall ha donat uns resultats i hi ha una relació important amb els pescadors d'arrossegament, clar, lògicament que són estrets col·laboradors, no? D'avistaments, etc, etc. Quins són aquests resultats? A on ens porta? Què sabem, diríem, de nou, d'important?
Doncs moltes...
Bé, tot és important, sí. però evidentment per una bèstia, perdona, de 22, 24 metres, que gairebé no en sabem gran cosa, m'imagino, doncs tot deu ser important.
Bé, de fet, o sigui, tot va començar, com dic, parlant amb uns pescadors, després a la confraria de Vilanova, que va començar a portar dades, dades inclús històriques de jubilats, que ens deien que això fa molt temps que passa. Per ells això ens van començar a concretar l'època, les zones, de manera que doncs, ja vam poder començar a esbrinar molt més dins de la investigació. A partir d'aquí, doncs, els voluntaris de l'associació doncs, van anar a visitar les confraries i parlant amb els pescadors, doncs, es van trobar una molt bona resposta i a poc a poc, durant aquests 4 anys, s'ha anat incrementant i han incorporat més confraries, més embarcacions, que han vist clarament doncs, que és part d'una cosa prou interessant. És una informació que ells poden donar, que d'alguna manera doncs, també per ells és com important el fet de veure aquests animals tan grossos que per sort no interfereixen en la seva activitat ni tenen conflictes amb ells. I d'alguna manera també, doncs, igual que al principi ells ens donaven més informació a nosaltres, nosaltres a la llarga també hem anat incorporant informació cap a ells i d'alguna manera s'han anat veient doncs, que s'estava fent una tasca prou important no només per nosaltres o per ells, sinó en general per tot el mar, que és el que realment ens interessa a tots. No?
Interessantíssim, Mario.
Espectacular. M'encantava el nom de la barca.
Sí, 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 sí. Estava escrit.
Sí, sí, jo al meu velero li vam ficar a Marcor, perquè mon fill, no per la pel·lícula de Fellini, sinó perquè...
No, clar, jo és que anava a dir que sí, per sí, la doncs pel·lícula de Fellini.
Tema aparegut, però vaja. I va dir perquè portàvem la mar al cor.
Molt bo.
I tinc, és molt bonic.
Que, clar, els noms de les barques...
Jo, si em permets, Francesc, sí. Hi ha un tema que darrerament m'ha generat una mica de... no d'angoixa, però una mica de preocupació, i és que veig que s'estan comercialitzant bastant productes, baix l'epígraf, omega-3. I inclús Ui. He vist uns pots que parlen de krill. Clar, si ens comencem a comercialitzar, perquè no hi ha quotes pesqueres d'això a la Mediterrània, si comencem a comercialitzar el que està a la base de la cadena tròfica, malament rai. Vull dir, no sé, potser estaria bé començar no a fer una crida d'alerta, però sí d'estar una mica allò invigilando, no? Perquè certament no ens convé, vull dir, una font de riquesa que no pot estar mercantilitzada. No ho sé, Eduard.
No, el problema és el que nosaltres anem veient dia a dia, és justament el problema del mar és el que no coneixem. O sigui, no és el que coneixem, sinó el que no coneixem. Llavors, clar, detalls així, que no som conscients de que igual aquest efecte que nosaltres podem fer sobre certes espècies, sobre certes poblacions, si a sobre li sumem doncs, altres factors, com el tema climàtic, clar, no és només una cosa, són diferents coses, però com no podem portar un control prou exhaustiu, doncs se'ns pot escapar de les mans molt fàcilment.
És cert.
Perfecte. Doncs ha estat un plaer, una entrevista jo crec interessant. El Mario Vizcarro evidentment no s'equivoca amb els convidats que ens portes.
A mi, Francesc, avui ho tenia bé.
Bé, però...
Hi ha vegades que és més complicat quan parlem de normatives pesqueres i coses d'aquestes.
També és veritat. Aquest tema és molt agraït.
És molt agraït.
Eduard Degollada, doctor en veterinària i president de Maktub, especialista en avistament de cetacis. Evidentment, amb moltes altres qüestions, segurament com a doctor en veterinària només faltaria, però en aquest cas ens ha costat el que és el projecte Rockwall i l'avistament de cetacis, en aquest cas des de Vilanova, però vaja, per tot el litoral
de Vilanova
nostre.
Al mundo.
Sí, sí.
Uh-huh. De Vilanova al mundo.
Em pensava que deies de Vilanova a amunt.
Jo I avall, i avall.
No t'havia entès
avall
perquè dic,
existim,
a tu que t'interessa avall, a tu t'interessa avall, dic no ho entenc.
també és
important. Eduard, moltes gràcies. Bona moltes tarda.
Gràcies, Francesc. Bona tarda.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, Ed Maktub es dedica a l'estudi dels... A veure si ho encerteu. Premi una ampolla de vi xic vermell elaborat amb la varietat Xarel·lo Vermell, cultiu ecològic i collita mà, gentilesa de Caves, Agustí, Torelló i Mata. De la setmana passada, pregunta, és veritat que és la mare del Lluç? La resposta és no, s'hi assemblen, però són dues espècies ben diferents. Tenim guanyadora, és de Barcelona, s'emportarà aquesta ampolla de vi xic vermell d'Agustí Torelló i Mata, i és la Laura Bielsa.